Un, dos, tres.
La Ràdio Escola a Ràdio Salt.
Hola, radioients de Ràdio Escola a Ràdio Salt. Iniciem aquesta emissió de la secció del programa que a partir d'ara anomenem la tertúlia educativa de Ràdio Escola. La tertúlia educativa de Ràdio Escola és una secció més del programa Ràdio Escola a Ràdio Salt, el programa de ràdio escolar i comunitari de Salt que ja porta amb aquestes 5 temporades en antena. D'aquesta manera, amplia les seves produccions amb una modalitat radiofònica encara no treballada, la tertúlia. La tertúlia, entesa com a conversa o diàleg amb diferents participants que hi són aquí per la seva experiència respecte al tema que ens ocupa, l'educació a Salt. Busquem l'intercanvi d'opinions i pensaments amb tota llibertat. Iniciarem la tertúlia amb una breu exposició del tema a parlar, unes qüestions molt obertes i la presentació dels convidats. Tot seguit es pren la paraula i s'inicia la conversa informal al voltant del tema. No portem escrit un guió preconcebut i al llarg de la conversa el tema pot anar girant al voltant de les qüestions que els participants vulguin fer. La coordinació de la tertúlia va a càrrec de la Irene, tècnica de l'Ajuntament, i servidor, en Pep. Nosaltres podem fer-vos preguntes i agilitzar aquesta conversa. No permetem, com se suposa, que hi hagi intervencions fora de lloc o que siguin ofensives per les persones o per les entitats.
Bé, en aquesta primera tertúlia tenim 4 convidats, tots ells de diferents àmbits. El primer, Adrià Martín, regidor d'Educació i Joventut de l'Ajuntament de Salt, en Pepelo, responsable del PICES aquí a Salt, a la Tània Costa, mestra de l'Escola Silvestre Santaló, i tenim una llarga trajectòria, i la Icram, mare de l'Escola de les Deveses i membre de l'AFO, de la mateixa escola. Al meu costat, en Pep Tort, mestre jubilat. I avui volem parlar d'educació, com ha dit en Pep, com totes les tertúlies que mensualment anirem fent, però aquesta ens agradaria parlar en forma general què enteneu vosaltres per educació, com és d'important per vosaltres i pels infants que teniu i joves, com està l'educació Salt, com estan les escoles, com us sentiu com a professionals i com a, en aquest cas com a mare, i com a família, quina percepció tens també amb les teves companyes que vas parlant. No sé si, per exemple, Tània, tu vas començar.
Bueno, bona tarda. Jo fa 18 anys que sóc mestra a Salt i des que vaig entrar a Salt la veritat és que és com que és com un imant, Salt. Entres i no pots sortir, si t'agrada, perquè les famílies i sobretot els nens, perquè tenen unes ganes d'aprendre. Jo n'he vist uns nens que tinguin tantes ganes de venir a l'escola. És un cap de setmana, és festiu, i ells doncs diuen, no, és festa, no, no, per què, què et passa? No, és que vull anar a l'escola, no. És... Aquestes ganes d'anar a l'escola no la trobes enlloc, només aquí Salt. Per tant, és un plaer vindre a treballar.
I clar, m'assenteix.
Sí, jo crec que té molta raó, perquè jo, els meus fills, quan arriba el cap de setmana, sempre me diuen quan arriba el dilluns. Sí, tenen moltes ganes de tornar a anar a l'escola. I quan és festa, festa, sempre volen que arribi el moment d'anar a l'escola. Sí, jo tinc 4 fills, els que van a l'escola són 2, un va a I5 i l'altre a I4, i els agrada molt, de veritat. I crec que aprenen moltes coses a l'escola, moltes, sí. En nivell de lectura i d'escriptura i tot, i també aprenen a respectar molt, crec que és molt bé. La educació a mi m'agrada aquí a Salt. I hi ha molta diferència, com que jo vinc del Marroc. El Marroc, una cosa que l'educació infantil es comença als 6 anys i aquí en canvi als 3 anys. I crec que els nens d'aquí, quan tenen els 3 anys, estan molt ben preparats per entrar a l'escola. Sí. N'hi ha nens...
Sí. Al Marroc, dels 3 a 6, tampoc hi ha cap escola...
No, sí, l'infantil comença des de 6 anys. Per exemple, jo vaig fer l'infantil al Marroc i vaig començar als 6 anys, la educació infantil. I crec que és molt, molt tard, perquè als 3 anys estem molt preparats per fer la educació infantil. Sí.
Que bé, perquè tu pots comparar el nostre sistema educatiu i
molt.
Les escoles de Salt. Estàs a les Deveses, no?
Estic
com a mare de les Deveses.
Sí.
També t'impliques en el funcionament de l'escola, no?
Sí, jo formo part del membre de l'AFA. Vaig començar aquí tard i de veritat m'ha anat molt bé perquè, a més, he pogut expressar els sentiments que sents i les coses que passen a l'escola. O sigui, em va molt bé. I pots afegir idees, si vols, proposar activitats també. M'agrada molt estar a l'AFA. O sigui, vaig fer-lo aquest any i m'ha agradat molt. Sí.
Ben segur que els mestres valoren aquesta participació.
Sí, a més, la primera vegada com ho van demanar vaig entrar per als meus fills, perquè quan te veuen allà es posen contents i a vegades me diuen: mama, tu fas classes aquí? I jo no, sí que faig classes de català, però estic ajudant i ens ajudem en les festes de Sant Jordi, de Navidad. O sigui, proposem pensaments, coses que poden millorar a l'escola, i va molt bé, la veritat. Sí.
Aquest punt, el punt de la implicació i de la intervenció,
sí,
de les famílies a les escoles, poder després el tornarem a tocar.
Sí, sí,
perquè
sí.
Jo ara estava pensant, i per donar la paraula a en Pepelo, perquè sí, la Tània parlava de primària, i els nens a primària realment es motiven sols, com a vitella, s'entusiasmen per qualsevol cosa que fa la senyoreta, que em fa de molt maques i molt atractives, però en Pepelo té contacte amb adolescents,
sí.
I no sé si els profes d'institut ho veuen igual, i tu no parles com a professor d'institut, però veus els adolescents, com ho veus?
Sí, jo crec que al final els adolescents sí que tenen motivacions, el que ens costa més saber quines. O sigui, normalment estem constantment en la cerca i en la diagnosi de saber quines són les motivacions dels joves per nosaltres poder oferir serveis que realment siguin útils per ells, perquè nosaltres podem pensar que, per exemple, qualsevol curs pot anar molt bé i potser els joves no s'apunten, però sí que hi ha molta demanda, per exemple, de català, hi ha molta demanda de xerrades per buscar feina, per fer currículums, més cap al món laboral. També, com tenim un servei d'assessorament acadèmic, també és un servei que s'utilitza bastant, perquè a l'adolescència jo crec que és un moment on has de decidir una decisió molt important per la teva vida i el teu cos està en complet canvi tota l'estona. Llavors, doncs, a través de l'assessorament acadèmic intentem fer que facin una introspecció d'ells mateixos per escollir millor el camí que poden agafar, i explicar-li sobretot que si s'equivoquen de camí no passa res, perquè el sistema educatiu és molt ampli, dona moltíssimes opcions i moltíssimes segones, terceres, quartes i cinquenes oportunitats, que tot el que facis et vindrà bé en un futur, perquè tot el coneixement és bo, i a partir d'aquí doncs ens intentem orientar cap a la seva tria. Sí que és més complicat perquè les seves demandes són o més específiques o a vegades no les acabes d'entendre del tot, però sí que nosaltres doncs, des de joventut intentem com donar la resposta més adient cap a aquests joves.
Reprendrem. Estem entrant i estem llançant ja possibles temes per aprofundir o per interrogar-nos entre nosaltres. També estàs amb nosaltres, Adrià. Adrià, tu tens unes responsabilitats, no? En concret, dins de l'àrea d'educació. Per tant, quan formulem aquesta pregunta tan àmplia i tan general, com veieu l'educació Salt, segur que tu ho veus des d'un altre punt de vista amb responsabilitat. No? No estic dient que els docents no tinguin responsabilitat. Com ho veus? Comença.
Bé, jo ara també fa poquet que vaig assumir la regidoria d'educació, des del mes de juny, i en aquest període que porto recent en l'àrea, I des de la meva perspectiva, l'opinió que dono al respecte és que hem d'entendre que l'educació és un bé preuat a qualsevol societat, no? I no hi ha res millor que invertir en educació, i s'ha d'invertir-hi, i ens hem de creure que les polítiques educatives són molt importants perquè d'alguna manera estem preparant els futurs ciutadans i ciutadanes del municipi. Dit això, jo crec que a Salt, després d'haver visitat totes les escoles del municipi, hem de donar molt de valor als equips docents. Hi ha molta vocació al darrere de tots aquests equips docents, i també s'ha de donar valor als projectes educatius que té el municipi, i jo crec que també hem de fer bandera de l'educació de Salt, no? I en aquest cas treure pit, podem dir-ho d'aquesta manera, i també les administracions, en aquest cas el que em competeix a mi, que és l'administració pública local, tenim unes competències que en algunes ocasions són limitades, però també part de la meva feina és defensar davant de les altres administracions superlocals la singularitat que té aquest municipi i el paper que ha de jugar l'educació per millorar la situació del municipi, bàsicament pensant en un futur, no? Com deia abans els que m'han precedit, doncs hem de garantir doncs que els fills de l'ICRAM doncs vagin a escola, estiguin motivats, els agradi, que els equips docents estiguin recolzats, tinguin tots els recursos necessaris per poder donar classes de qualitat, no? I que en aquest cas després d'això tingui un fil conductor per als joves que vindran, que els puguem ajudar, reconduir, assessorar i bàsicament construir el futur de la nostra societat, no? Aquest és una mica el resum.
Sí, sí, no, molt bé, no? Estem molt bé, no? Estem entusiasmats, però clar, un llegeix el diari i veu coses i diu, i això a Salt també passa, coses que surten al diari, eh? No sé. Mirena, també al cap alguna cosa que hagi sortit al diari últimament?
Informes PISA.
Informes PISA, què passa? A veure, què ha passat? Tu que llegeixes el diari.
jo ja
no llegeixo el diari.
Bé, bueno, primer aclarar, els informes PISA són totalment aleatoris, vull dir, no es fa...
Explica per als radiooients que no estiguin avasats i que no siguin del sistema educatiu, què és això de PISA?
Els informes PISA s'extreuen d'unes proves que es passen, si no m'equivoco, alumnes de 15 anys, que no vol dir que facin un quart d'ESO, si no m'equivoco, pot ser que tinguin 15 anys i facin tercer. Són un tipus d'examen per avaluar competències bàsiques, però a nivell, crec que és a nivell internacional, no només nacional, i és això, és aleatori. Em sembla que, per exemple, aquest any a Salt no hi ha hagut cap centre que hagi participat, vull dir que tampoc podem extreure dades només de Salt. Sí que sé que Girona ha tocat, però també pot tocar un centre i no tota la classe participa, per tant és una mostra representativa que tampoc podem extreure en... però sí que és veritat que aquest any pel que he llegit els resultats no són
a nivell global,
a nivell global. Sí.
Però ben segur que des dels centres, des de les escoles, des de les famílies, us heu preguntat, ostres, els meus fills o els meus alumnes són d'aquesta mostra o s'assemblen a la mostra de les proves PISA, o des de la regidoria us heu preguntat, no? Us heu preguntat o ho heu vist? O se n'ha parlat en els claustres?
Bueno, se n'ha parlat, però depenent dels de dalt, no? Vull dir, els de dalt són els que ens han de dir
qui
és el que...
Bueno,
els polítics, no? Ens manen a nosaltres, perquè nosaltres...
La via és polític.
Sí, però bueno, ell no depèn dels... O sigui, els que han fet l'informe aquest, doncs n'hi ha uns que depenen i aquests han de veure quines millores hem de fer, no? Com a país.
Sí.
Clar, sempre estem... Ho fem bé? No sí. Fem bé?
Jo aquí, una mica amb la línia del que comentava la Irene, és a dir, les dades sempre les hem d'agafar amb pinces, és a dir, és una mostra representativa que afecta tot Catalunya, casualment en aquest cas la mostra aleatòria no ha implicat a cap escola de Salt, i per tant són uns resultats que el que indiquen són unes dades globals de Catalunya. I això és molt recurrent, és a dir, és molt recurrent quan surten una sèrie d'informes, una sèrie de dades, que es posa el focus, no, a Salt. Per això deia abans, hem de fer bandera a Salt, i aquí hi ha un tema de comunicació molt important, i hem de fer bandera de tot allò que bo que té el municipi, no? És a dir, la diversitat cultural, els equips docents, les qualitats en els projectes educatius, i a partir d'aquí, evidentment, que hi ha mancances, i aquestes mancances venen detectades pels propis centres educatius, que ja posen les mesures que toquen, i evidentment, aquí ho que deia abans, els organismes supralocals, no? En aquest cas la competència la té el Departament d'Educació, doncs aquí evidentment ha d'atendre la singularitat, i si aquí a Salt, per les circumstàncies, les característiques sociodemogràfiques del municipi, requereix d'un recolzament o d'una mirada diferent, doncs evidentment s'ha d'atendre aquesta mirada diferent, i això implicarà doncs aplicar més recursos, que a vegades no han de ser econòmics, vull dir, potser són recursos humans, més aportacions per part del departament, bàsicament perquè hem d'entendre que l'educació de Salt no és només de Salt, sinó que també afecta a tot el territori, no? Els saltencs també treballen fora del territori, fora de Salt, conviuen amb els ciutadans de Girona, de l'àrea metropolitana, per tant, aquesta singularitat s'ha d'atendre i tothom hi ha de participar.
Perquè tu, Tània, tu cada dia tens els teus 25 nens, en tens 25 i 20 nens i nenes, i en aquests 18 anys n'has tingut doncs 18 promocions. Així mirant enrere, dius, ostres, els meus nens d'ara saben menys, tenen menys competències, llegeixen pitjor, fan problemes diferents.
Jo crec que m'ha anat millorant, és que no sé què és el que fem malament. No sé, és un conjunt de coses, perquè també la societat ha anat canviant, no? Hi ha coses, igual que l'educació amb els pares i fills, no? Tot ha anat canviant.
I també més que va canviant el govern, també
canvia. Clar, i també canvia el govern, hi ha de posar unes normes, hi ha de posar un altre, hi ha un currículum nou, i llavors aquest currículum no saps com agafar-lo, i a veure, això és tan... tan global, tant com ho agafes. Una escola ho interpreta d'una manera, una altra escola ho interpreta d'una altra.
La matèria prima, l'infant és el mateix? Hi ha hagut una evolució en el tipus d'infant en aquests últims anys?
Jo, dels anys que jo porto, jo crec que... no sé... és que és tan... és que no sé.
No.
És que això, com que em toca
d'any, no sé. No te demanem un estudi, que això ja ho faran els investigadors de la facultat, d'on sigui, no? No, són sensacions, no? Sensacions de dir... Jo, per exemple, quan vaig estar a l'Escriu, jo vaig estar 10 anys a l'Escriu, i jo sí que tenia la sensació que els alumnes últims eren millors que els primers que vaig tenir a nivell de competències lingüístiques, que era bàsicament la meva. I jo veia que ho feien millor, com a claustre, com a equips docents, ho feien millor, i que els alumnes anaven millor. I fins i tot també amb un aspecte que als instituts ens preocupa molt, no? I que és les relacions entre ells, la convivència, no? El nivell de benestar que hi ha als passadissos, a les classes, que si no hi ha un cert nivell de benestar, l'aprenentatge és molt més dificultós. I sí, intuïció, no vam passar una enquesta, ni vam fer un estudi, ni res, una intuïció, era simplement això.
Jo com a primària no em sento... No he vist aquesta diferència.
Tu bé, Pelo, com ho veus?
Sí, jo, bueno, de fet jo treballo a instituts, perquè jo vinc de Lloret, vaig estar fent pràctiques a l'institut de Lloret, i l'única sensació que tinc, així a moda general, és que els joves, en el cas que jo toco, i suposo que els infants també, cada vegada tenen més distraccions, perquè al final el món evoluciona, canvia, ara tots tenim a la mà una font d'informació il·limitada que es diu Google. Això té les seves coses positives i les seves coses negatives, i jo penso que això ens ha agafat una miqueta per sorpresa. O sigui, que la regulació, per exemple, dels telèfons mòbils, avui llegia que la Generalitat ha fet el pla 24-25 on prohibeix els mòbils a primària, a secundària, i els estudis postobligatoris ho deixen més del centre. Jo crec que aquesta norma està bé, però arriba tard, perquè sí, ja fa molt de temps que tenim mòbils a les mans. De fet, jo quan anava a l'ESO tenia mòbil a quart d'ESO i no hi havia cap mena de regulació, o sigui, això era com, bueno, pues, libre albedrío una miqueta, i penso que sí que tenen més distraccions. Això pot baixar el seu rendiment? No té per què, perquè al final això, les famílies també són molt importants, que controlin, per exemple, l'ús del mòbil, l'ús de les hores que els utilitzen, etc. I els centres educatius, doncs, també insistint en la periodicitat que té això, i el bon ús que pots fer d'un telèfon i el mal ús que pots fer d'un telèfon.
Sí, sí. Si us sembla, fem una parada per agafar aire, i mentre en Jofre ens posarà una peça musical. El que passa que ens ha fallat una mica. Volíem posar-hi la banda musical d'aquesta pel·lícula que acaba de sortir, El mestre que va prometre el mar. És una pel·lícula referent a un mestre republicà de Mont-roig del Camp, en temps de la República, abans de la Guerra Civil, que seguia les tècniques pedagògiques d'en Celestín Ferrer i Net. Com a mestre de la Segona República el van destinar a un petit poble de Burgos, Buñuelos de Bureba. La seva metodologia didàctica de treball consistia a editar a l'escola unes petites publicacions o quaderns a partir de dibuixos i de textos lliures. Seria el que és el que coneixem com a empremta escolar. Però aquesta pel·lícula ens ha fallat, però també us volem recomanar, i sortirà per les zones de Ràdio Sal, la banda, una part de la banda sonora d'una altra pel·lícula també molt compromesa, que és una mica més antiga, del 1999, Sa comens tu, Avui comença tot, dirigida pel director Francesc Bertrand, una obra mestra absoluta que explica la vida de l'escola pública en una situació límit. Un homenatge a aquestes famílies que generació rere generació construeixen el món, persones invisibles copejades pel sistema sense pietat. I la pel·lícula posa l'accent en la feina que fan els mestres i les escoles per ajudar en aquests entorns, doncs, que no són fàcils, per tirar endavant. Endavant amb la banda sonora. Bé, reprenem. Estàvem aquí fent tertúlia, eh? No hem parat amb la tertúlia mentre en Jofre ens ha amenitzat amb aquesta banda musical. I Ikram, ens has parlat una mica molt poquet de la xarxa de tallers de famílies. No sé, poder encara hi ha mames i papes que poden intervenir, com intervenir, què comporta, etc. Digues.
Les escoles aquí tant crec que han començat a fer classes de catalans aquí a les escoles. Crec que és una cosa que va molt bé per les famílies i a més t'ofereixen a l'escola on estan els teus fills. Crec que és una cosa molt bé que es fa i... Jo estic fent classes de catalans a l'escola on estan els meus fills i hi ha moltes mames que també ho fan i crec que estan, o sigui, va molt bé per les mames perquè estan aprenent a parlar català i poden ajudar els fills, els seus fills en les deures o el que sigui, no sé.
Sí. No, realment es nota, sí. Es nota perquè l'èxit i el domini del català que tens és impressionant, eh? Portes 6 anys.
Sí, aquí a Salt porto 6 anys. Sí. Jo vaig estudiar, però aquí a Espanya. Sí, vaig estudiar des de primer d'ESO fins al quart.
Sí.
Però jo quan vaig arribar aquí no parlava res, només parlava àrab i una mica de francès, o sigui, amb les mestres parlava una mica de francès per entendre, i en aquests 4 anys vaig anar la majoria de les hores anava a l'aula d'acollida, sí, per aprenir el català, i després vaig pensar que necessitaria practicar-lo molt més quan vaig tenir els fills. O sigui, jo parlava molt poc el català, parlava més del castellà, però quan vaig arribar aquí a Salt i he tingut els nens aquí a Salt, vaig pensar que és molt important que els papes parlessin català.
Ben segur que el que et diré ara et revelarà, o els nostres contertulians també els pot revelar. Sabeu que l'Irene ens explicava tot això de les proves PISA,
sí.
I una de les primeres reaccions de la nostra administració educativa va ser culpabilitzar la migració. A Salt tenim la sort de que més del 50% dels nostres ciutadans són vinguts de fora,
sí.
I ara són ciutadans i nosaltres volem considerar els ciutadans. Aquestes paraules poder van ser ofensives, però com ho veieu vosaltres? Es pot culpabilitzar d'aquesta manera els nostres infants que venen de fora? Tu que ho has viscut?
No, jo crec... no entenc molt bé la pregunta. O sigui,
sí.
És per a nivell cultural.
A l'administració pública va dir els resultats de PISA simplificats.
Ah, perquè estan els immigrants.
Són dolents,
no. Jo crec
perquè
que no.
Tenim molta immigració.
No, jo crec que no, perquè... crec que aquí a Salt hi ha molta immigració, però nosaltres estem aquí perquè volem aprendre més i estem cada dia millorant per la català i perquè els nostres fills sortissin en un futur més endavant i parlant català, saps? Estem a Catalunya i a nosaltres ens agradaria molt estar aquí i estem aquí perquè ens agrada i volem tirar-lo endavant. O sigui, jo per exemple estic aquí a Espanya fa 13-14 anys en Espanya total, però o sigui, jo tinc dos països, tinc el Marroc i a Catalunya també es considera com el meu país i m'agrada molt veure Catalunya de veritat. O sigui, jo crec que la immigració aquí, si ens ajudem entre tots, sortirem endavant. No importen les cultures, cada un s'ha de respectar la seva cultura, però l'objectiu que tenim és tirar endavant amb el sistema d'educació.
Sí. No, és el que volem tots.
Sí.
És el que volem. Molt bé. Què en veieu? Com ho veieu?
Sí, jo, bàsicament dic que jo penso que al final tenir moltes cultures és un benefici molt, molt, molt gran, que a vegades no se'n donen compte el benefici que té, perquè ens ajuda a ser molt més tolerants, a entendre diferents formes de vida i a ser millors ciutadans del món, sota el meu punt de vista, i culpar de la immigració els resultats de PISA em sembla com una excusa molt, molt dolenta, perquè al final una persona que ve aquí no és perquè ve, sinó que ve a fer, que és estudiar, i si tenen ganes d'estudiar al final nosaltres com a comunitat educativa doncs hem de donar aquestes possibilitats i ja està. O sigui, no sé per què sigui, a més, no sé com ho pot saber aquesta dona, que els immigrants han fet que aquestes coses vagin malament, perquè què ha fet, s'ha mirat els noms, o sigui, no ho entenc.
Aquesta afirmació. Sí, no? Bueno, aquí donem la culpa als immigrants.
Sí.
Sí, m'assumo les paraules que esteu comentant. Al final, i tenim aquí una mestra també present a la tertúlia, el que sí que és cert, jo treballo a la universitat, en el moment que tens unes classes, unes aules heterogènies, a vegades la barrera idiomàtica pot d'alguna manera dificultar l'adquisició dels coneixements, els aprenentatges, no? Que és el que comentava abans, no? Tenint aquesta singularitat, es requereixen de més recursos. És a dir, no podem tractar de la mateixa manera una escola saltenca que una escola d'un altre municipi amb una realitat sociocultural totalment diferent. Per tant, aquesta singularitat és evident que farà que s'hagin de posar altres mesures addicionals per garantir que l'aprenentatge sigui molt més significatiu i respongui als estàndards que ens estan demanant aquests informes internacionals, no? Que aquesta és la realitat. Ara bé, jo posar el focus en la població nouvinguda, la població immigrant, no trobo adequat. El que sí que trobo adequat és, atenent la singularitat d'aquests municipis, requerim de més recolzament, de més recursos, etcètera, etcètera. I s'ha de deixar clar una cosa. Al final, qualsevol ciutadà de Salt és saltenc, vingui d'on vingui. Els fluxos migratoris no són d'ara, és a dir, que Espanya ha sigut sempre un país on hi ha hagut molts fluxos migratoris, Catalunya ha rebut molt flux migratori de llocs de diferents punts d'Espanya i per tant sempre hem sigut un país que ens hem adaptat i hem treballat tots a una i hem fet comunitat, com deia en Pepelo, no? Que és el que volem tots.
Sí, a més el que ha dit ella, no? Jo sóc marroquina i sóc catalana i és el que se senten els nens quan moltes vegades hi ha algú que entra a l'escola i diu i tu d'on ets? I el nen diu, d'aquí.
Com?
És que sóc d'aquí, no? Però ja només per la visió dic, i tu d'on ets? No? És que jo sóc d'aquí, sóc català, no? I els nens se senten catalans.
Sí. Jo crec directament que l'atribució a aquests baixos resultats a la població migrada és un comportament racista directament. I el que l'escola i vosaltres ho veieu cada dia està ajudant a construir aquesta identitat múltiple. Cada persona, cada infant, cada jove, cada persona decidirà quina identitat vol i aquesta identitat serà flexible, heterogènia, plural i la que vulgui. Però des del municipi segur que, i la Irene sembla que té al cap algun projecte que sí que va en la línia de compensar desigualtats, del que en diríem accions de discriminació positiva. Perquè naturalment les famílies i els nostres ciutadans no ho tenen tan fàcil com el centre de Girona, per parlar d'un altre entorn socioeconòmic, sociocultural. Exacte. Ens podries explicar alguna cosa?
Tant. Com Adrià deia, a vegades a Salt, vaja, s'han de tenir més recursos, no? Perquè no tots tenen la mateixa oportunitat. Llavors, des d'aquí Salt tenim el pla educatiu de Salt des del 2018 i a més ja fa molts anys el pla educatiu d'entorn. Tots dos plans estan vinculats i un treballa a la mà de l'altre i tots els projectes que s'inclouen en un també s'inclouen en l'altre. Un exemple, el NE de l'escola. El NE de l'escola dona l'oportunitat que tots els alumnes de primer de primària i primer de secundària aprenguin a nedar. Fa molts anys també que es fa caiac a l'aula i des del club ens van dir, veiem que hi ha molts nens que no saben nedar. Sigui potser és una barrera cultural, que al seu país doncs no tenen, potser això tu i Clement ens ho explicaràs millor, però per exemple aquí jo des de petita he après a nedar, he anat a la piscina, però potser hi ha altres cultures que no es té aquest costum, sigui pel motiu que sigui.
Depèn dels pares, crec jo.
Depèn dels pares,
sí, depèn molt dels pares. Per exemple, jo quan era petita no ho feia, però jo ara estic d'acord perquè els meus fills ho facin. Estic molt d'acord i és una activitat molt important que ho facin els nens, sí. I
Sí,
que està des de primera primària, crec, no?
Primera primària, sí que hi ha algunes escoles que també en fons propis també hi van altres cursos, però des del pla d'entorn es promociona primera primària i primera secundària. Un altre, el PMOE, el pla de millora d'oportunitats educatives, és una subvenció del departament, però gestiona des d'aquí l'Ajuntament, i disposem d'una dotació econòmica per intentar pal·liar aquestes desigualtats socioeducatives. Va dirigida a infants, no?, que potser no tenen accés a extraescolars, i al final es va fer un estudi fa un temps per part d'una altra entitat, i més o menys es calculava que hi havia unes 6.000 hores de diferència anuals entre un infant que va a extraescolars, sigui esportives o una acadèmia, que va a colònies cada any a l'estiu, que els seus pares li llegeixen un conte abans d'anar a dormir. 6.000 hores anuals són moltes, i hi ha nens i nenes que no tenen accés a aquestes hores, i per sort disposem d'una dotació econòmica bastant elevada per poder pal·liar tota aquesta diferència. Són tallers de molts tipus, hi ha des d'arts, robòtica, un simple reforç, doncs, com organitzar-se amb l'agenda. Cada escola pot escollir, s'ho gestiona a la seva manera. I a banda de tot això també hi ha altres, la Tània potser ens explicarà algun, Conarte, vosaltres teniu Conarte.
Bueno, la veritat és que les escoles de Salt totes estan implicades en diferents projectes, i a més, jo quan vaig vindre a Salt i em van explicar tots els projectes que hi havia a Salt, és que em vaig quedar a dir, ostres, mare meva, realment es fa... I l'altra cosa és el Juguem, no? Que,
el Juguem.
Que penso que també és molt important. Però a la nostra escola fem el Conarte, que és arts escèniques dintre l'escola. Ja fa molts anys que a l'escola Silvestre Santaló treballem al teatre, però ara tenim una persona que ens ajuda, que és, que ens fa assessorament, i llavors durant el primer any ens fa activitats, ens ensenya activitats, i el segon any duem a terme una obra de teatre i la representem. I realment és, bueno, a Sales fan moltíssimes coses, realment.
És el primer any que esteu a Conarte?
Bueno, nosaltres fa molts anys que fem teatre, però és el primer any que tenim Conarte. Bueno, perdona, segon.
Conarte, no sé si tots esteu al cas. Conarte és un projecte, ja fa bastants anys que està implementat aquí a Sal. Es tracta de 3 anys d'acompanyament a les escoles. Cada escola pot tenir el seu projecte. Algunes escoles tenen una banda de música,
de teatre.
I es fa aquest acompanyament. La intenció és que ha passat aquests anys l'escola ja pugui seguir impulsant el seu projecte de manera més autònoma, tot i que crec que sempre es pot seguir tenint contacte amb la fundació.
No sé,
Adrià, si...
Sí, sí, no, jo crec que en la línia del que esteu comentant, jo crec que s'haurien d'obrir les escoles. És a dir, la ciutadania hauria d'anar a les escoles veure les escoles en funcionament i trencarien molts prejudicis. És a dir, fer aquesta visita i veure el funcionament d'una escola, realment, jo ho he hagut de fer. Quan he assumit la funció de regidor d'educació, una de les primeres tasques que he fet ha sigut visitar cadascuna de les escoles del municipi en funcionament, és a dir, veient com realitzen les classes, etc. I realment és espectacular la feina que s'arriba a fer, i les cares de felicitat dels infants, els nivells d'aprenentatge, és a dir, tot plegat, no? I realment, insisteixo, trencaria molts prejudicis de gran part de la ciutadania. I en la línia del que estàveu comentant, un dels reptes que té aquest municipi és desenvolupar aquest pacte acord de ciutat que s'ha elaborat amb la taula participativa amb els diferents agents de la comunitat educativa, que té per objectiu garantir l'equitat educativa, revertir la situació de segregació escolar del municipi i millorar la qualitat educativa del municipi, no? Aquests són 3 dels objectius principals del pacte de ciutat, i és un repte que té el municipi, no només per part de l'Ajuntament, sinó també amb el Departament d'Educació, que és el principal soci per poder desenvolupar i tirar endavant aquest pacte.
Sí, sí, estem... has parlat amb la paraula repte, i era que estem arribant a la conclusió d'aquesta tertúlia, i era la pregunta que us volia formular per acabar, de dir, què ens falta, què ens falta? Tu has formulat com a repte per millorar aquesta educació que hem anat parlant des dels vostres punts de vista, doncs fem aquesta darrera ronda dient què voldríem més, no? Què ens falta més? Quin altre repte, a part dels 3 que ens ha dit el regidor, desitjaríem per la nostra escola, per el nostre ambient de treball o per les nostres famílies. Endavant, què ens falta i acabaríem aquesta tertúlia.
Jo, si vols, començo. Bueno, com a educador social et diria que el que falta són educadors socials a tots els centres de primària i secundària, no només els d'alta complexitat, perquè a mi definir-ho d'alta complexitat m'entrebanca una miqueta, perquè tothom té els seus problemes, siguin majors o menors, i cadascú pues, tindrà la seva complexitat. I anant més purament, que no és una cosa que depengui de salt, jo crec que l'educació el que falta són professors, o sigui, fer ràtios més petites. És el que considero que cada cop ha anat augmentat més, i això la consellera tampoc ho ha tingut en compte, suposo, i doncs, ficar més professors i més professionals dins de les aules, ja siguin primària, secundària, passant per infantil i passant per tots els àmbits, no? Al final, quan més personal tinguis treballant, de més qualitat serà aquesta educació, i per tant millor serà per als alumnes, que al final és el que busquem tots, no? Millorar la qualitat dels alumnes.
Jo haig de dir que des dels anys que porto aquí a Salt he vist un canvi amb persones, famílies immigrades que no parlaven el català, i després m'he anat trobant aquest any i l'any passat sobretot, ja m'he trobat famílies que els pares parlen català, que són fills d'immigrants, i llavors m'he trobat estudiants que estan a la universitat, no? I dius, ostres, i tu què vols ser? Jo vull ser mestre. I tu què vols? Jo vull ser metge. I dius, ostres, el que... A mi m'agradaria un dia sentir, d'on ets? Un futur mestre, un futur metge. I d'on ets? De Salt. I dic, ostres, doncs això, que els nostres alumnes surtin del poble, no?
Orgull això. De Salt. Sí, orgull gironí de Salt.
I tant.
Molt bé. I què, vols afegir alguna cosa més?
Sí. Respecte a les escoles, a mi penso que s'ha d'invertir més en les activitats de les escoles, perquè crec que hi ha moltes escoles que no fan gaire activitats pel falta de recursos, moltes escoles, sí. I això ajuda molt als infants. Sí.
I tant. Fantàstic. Irene, vols afegir alguna cosa més?
Jo crec que ja està tot dit.
Us agraïm de tot cor aquesta intervenció en aquesta primera tertúlia de Ràdio Escola a Ràdio Salt. Us convidem a escoltar la tertúlia que sortirà demà, dimecres,
a les 9.
A les 9 del vespre, i després en reemissions posteriors el divendres, el dissabte i el diumenge. I d'aquí un mes, radioients de Ràdio Salt, tindrem una altra tertúlia agafant les paraules de la Tània respecte al català. Respecte al català, l'ús del català, i naturalment el català és una de les llengües que ens permet entendre'ns, comunicar-nos, estimar-nos, aprendre i ensenyar a Salt, però hi ha moltes altres llengües, i saber-ne alguna cosa de totes plegades i què passa amb el català també a Salt. Moltes gràcies a tots, a totes, i fins a la propera.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies.